doncs benvinguts a la Hora d'Europa del mes de febrer. Una sintonia tranquil·la, per un món convuls, perquè déu-n'hi-do com ha canviat el món, podríem dir, si volen. Des de que fa un mes vam tenir exactament els mateixos contertulians. Vam tenir l'Albert Balada, vam tenir l'Oriol Lázaro i vam tenir, evidentment, doncs, en Joaquim Mirillán, que des d'Eurolocal, com sempre, ens ajuda a fer aquest espai mensual de reflexió sobre Europa, que avui, evidentment, centrarem, malgrat que ahir va ser el Dia de la Dona, centrarem en la crisi ucraïnesa, que és el que mana. Joaquim?
Sí, digue'm.
Anava a dir, déu-n'hi-do com ens ha canviat tot en un mes.
Bueno, i en pocs dies, vull dir, perquè realment doncs, ara comencem a prendre consciència de que realment això ja no només és un conflicte en territori ucraniès, sinó que és un conflicte a Europa, al bell mig d'Europa. Penso que en aquests moments jo crec que hi ha tres coses que comencem a ser conscients. La primera és que estem en guerra. Per mi, aquest és perquè pots estar en guerra i ser, de moment, estat no beligerant, això és la terminologia del dret internacional públic, però al final estem en guerra perquè des del minut zero, des del 24 de febrer per la nit, quan es va començar a invadir a Ucrania, hem començat a ser més pobres tots els de l'Europa Occidental. Els europeus del centre, però els d'Europa Occidental, que ens donem, sempre ho dic perquè sempre des d'aquí veiem les coses amb certa perspectiva, i això, aquesta perspectiva ja no, s'ha perdut, en el sentit que estem parlant d'una situació que en aquests moments, des del primer minut, ens afecta directament, amb conseqüències indirectes, però directament, no? Això és la primera cosa. La segona cosa, que per mi també és important, és que ens hem de començar a fer i a plantejar quin cost des d'aquesta Europa Occidental el benestant d'aquest projecte de pau, d'aquests 60 i escaig anys que ha durat, quins costos volem assumir o estem disposats a assumir per seguir preservant aquest model de vida que ens està canviant i ens pot canviar definitivament, que era aquest model de pau, democràcia i progrés, que era una mica els tres elements bàsics del projecte durant tot aquest temps, no? I el tercer element, que penso que també és important constatar, és també que Europa, després d'aquesta pandèmia i ara amb aquesta guerra, no tornarà a ser la mateixa, i per tant també tenim l'oportunitat de decidir quina Europa volem. Espero que sigui en positiu.
Doncs introduïm en aquest punt els nostres dos contertulians, l'Albert Balada i l'Oriol Lázaro. I jo gairebé, després, si voleu, com estem tots, doncs això gairebé es pot convertir en un petit debat, que segurament pot ser interessant i pot ser enriquidor, però m'agradaria plantejar-vos separadament dues qüestions. Una amb l'Albert, que com a politòleg fa un mes ens mostrava un cert escepticisme sobre, doncs, que això acabés passant, i per tant, doncs, gairebé li preguntaríem a l'Albert, doncs, què ha passat perquè passi? Aquesta seria la primera. I la segona, que li preguntaríem a l'Oriol, i és que, a veure, aquesta Europa, de cop i volta, sembla que no ha necessitat unanimitats per posar-se d'acord, i que la cosa, bé, que probablement que els països de l'est, que eren els menys europeistes de tots, doncs han tirat del carro, i aquí amb Macron una miqueta, que li ha tocat la presidència francesa enmig d'unes eleccions, clar, han donat una certa sensació que no sembla l'Europa que coneixem fins ara. Aleshores, m'agradaria una... dues reflexions, i després, ja si voleu, les posem en comú sobre aquests dos particulars. Però primer, la primera va parlar l'Albert. Què ha passat perquè passi això?
Doncs ha passat perquè jo crec que és que no en sabem gaire aquí a Europa de tot plegat, i era una situació indesitjable, Vull dir, jo no m'agrada gens que es mati gent, que hi hagi moviments de refugiats. El que passa que el que és imprescindible en situacions d'aquestes característiques és un procés de negociació. Europa no en sap de negociar. La manera que ens ha introduït el Joaquim és fantàstica, perquè diu, és que nosaltres ara acabarem sent més pobres, evidentment. És a dir, no ens enganyem, que les mesures de guerra, no oblidem que són mesures de guerra, que són les sancions imposades a la Federació Russa, a qui perjudiquen són Europa. I fonamentalment els països més pobres d'Europa, que són els països del sud, Espanya, Itàlia, Grècia. Encara que nosaltres ens les donéssim d'europeus de primer nivell, recordareu declaracions, diguem, som millors i tenim una potència econòmica més forta que la francesa i l'alemana. Bé, suposo que aquell dia vam veure una mica més o millor vam prendre algú, perquè això no s'ho creu ningú, no? Bé, en tot cas, això és el que està passant. Clar, no hem d'oblidar i no hem de deixar de contextualitzar el conflicte. El conflicte, perdoneu-me que ho recordi, però si no se'n van una mica les interpretacions, no? El conflicte neix per una guerra civil ucraïnesa de 20 anys, escaig més o menys, incrementades probablement a partir dels acords de Minsk 1 i Minsk 2, 2014 i 2015, afavorits per la Unió Europea, o sigui, per tant, una altra patinada de la Unió Europea, que no va aplicar algo que us ho explicaré perquè els politòlegs és molt fàcil, però es diu cicle de Deming. Quan se fa un procés o un procediment a les administracions públiques, s'ha d'aplicar, s'hauria d'aplicar, a vegades no es fa, moltes vegades no es fa, el que es diu el cicle de Deming. Deming era un enginyer que va establir que bé, hem de fer un procediment, l'hem d'implementar, hem de fer tots els retocs que toquin i quan s'acaba s'ha d'avaluar. Bé, no es van avaluar els procediments de Minsk i aquell, ho he escrit en algun lloc, aquellos lodos nos han llevado a estos barros. Perdoneu que utilitza l'expressió castellana, no? Dit això, per contextualitzar una mica, què passa? Recordo. Llavors, aquesta gent que no volia ser ucraïnesa, recordem-ho, i la gent que aquí a Catalunya pot recordar això perquè pot tenir una certa assimilació, no volia ser ucraïnesa, perquè Ucraïna neix d'una manera molt estranya, fals, amb una arrel històrica, però fals, dintre de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, doncs pràcticament hi ha un 50% de la població que és russa. I aquesta gent, que era la que li demanava els protocols de Minsk que se'ls donés un estatus especial, no se'ls va donar, es declara república independent i demana l'ajuda a la Federació Russa perquè són russos. Si no nascuts a Rússia, si són russos de cultura i de parla. Bé, ara me'n vaig al procediment bèl·lic. Sempre s'ha dit que la millor defensa és un atac. És el que s'ha produït. O sigui, la Federació Russa, en lloc d'anar a defensar aquella gent que, recordem, era bombardejada per Kiev, dit Kiev, amb ucraïnès, en lloc de defensar-los, l'ha anat a atacar. És això on ens trobem. Llavors, què és el que calia? Què calia que Europa hagués fet en aquest moment? No un procés de mediació, perquè tampoc en sabem, sinó un procés de negociació. Recordeu que avui s'ha fet públic que els corredors humanitaris, Ucraïna diu cap a tot arreu del món menys cap a Rússia. Un corredor humanitari és cap a on es vulgui, és per fer sortir a la gent. Per tant, malament. Han negociat, sí, hi ha negociacions secretes, s'estan fent negociacions públiques, bé, s'està negociant. Però tot això acabarà portant a una ruptura d'un país que ja era fals, que ja no era tal. I la Unió Europea, que no té cap capacitat de res, menys que capacitat econòmica. És a dir, recordeu que la Unió Europea no és res més que una versió evolucionada de les comunitats econòmiques europees. Res a veure amb el que es va establir amb el tractat, amb els tractats primers que pretenien anar més enllà, no? Llavors, no pot fer res més que això, sancions econòmiques. Què implica les sancions econòmiques d'Europa? És guerra. És a dir, si tu no pots fer intervindre les teves armes en aquest tipus de conflicte, tu entres en la guerra mitjançant allò que pots. Què fa la Federació Russa? Entendre que la Unió Europea li ha declarat la guerra. Què passarà? Doncs que hi haurà el tall del gas, que en principi no hi era. Què passarà amb el tall del gas? Que la Unió Europea, que és una maquinària burocràtica immensa i no havia previst que tingués gas venint d'uns altres països. Recordeu que el nord no volia que se subministrés el gas d'Argèlia per una qüestió dels protocols que establia que França no volia el gas d'Argèlia, doncs resulta que si tallen el gas d'Argèlia la indústria alemana i francesa es paralitza. Bé, això són qüestions de guerra que no volíem, però la que ens hi trobarem. Torno a el que deia el Joaquim, això ens farà més més pobres, perquè tota guerra fa més pobre a tothom, en qüestió de vides humanes, el que vulgueu, però també des del punt de vista econòmic. Podria haver la sensació que estic fent una defensa de la Federació Russa i que no ho sembli, eh? Estic en contra de qualsevol guerra, no us ho penseu, no? Però, clar, té una lògica aquesta guerra que s'està produint, té una lògica. El que no té lògica, per mi, és l'actitud de la Unió Europea, que hauria d'haver propiciat de totes la mediació, no la negociació, no la mediació, sinó que es poguessin entendre les dues parts en conflicte, Ucraïna i la Federació Russa. I aquí ho deixo, perquè si no capitalitzaré tota l'estona i tampoc ho voldria.
Doncs em sembla que, de tota manera, l'Albert ja ens ho ha posat perfectament enfocat perquè l'Oriol no només em contesti la pregunta, sinó continuï aquest argumentari. Oriol.
Bon dia. Escolta'm, primer, un matís, una petita correcció, que has dit que el Dia de la Dona va ser ahir i és avui.
Sí, però és que ho estem passant demà, això.
Ai, perdó.
Cap problema, endavant.
Molt bé. Escolta'm, t'anava a dir, pel que em preguntaves a mi concretament, que era aquest procés de negociació, ampliació que està fent la Unió Europea, en realitat aquí el que està passant és que, de fet ja ha passat des de sempre, la Unió Europea ha anat creixent, sempre s'ha dit, a cop de crisi, no? Cada crisi representava una evolució, un pas endavant. El que ha passat d'un temps cap aquí és que les crisis se'ns van acumulant i l'evolució de la Unió Europea ha de ser l'esprint, pràcticament. Anem tota l'estona, escolta'm, intentant atrapar la realitat. I per això la Unió Europea sempre arriba tard, perquè és una estructura que s'ha anat creixent, s'ha fet gran, el fer-se gran s'ha fet lenta, i el ser lenta reacciona tard a la realitat. I si la realitat a sobre s'accelera de la manera que s'ha accelerat en les últimes dècades, impossible atrapar-la. Però, per exemple, el que sí que està passant és que, contra les adversitats, en contra del que podria semblar, la Unió Europea s'està aglutinant més, ajuntant més, que no pas dividint. L'exemple més clar va ser el Brexit. Semblava que el Brexit havia de ser una porta oberta a que altres països que no estaven còmodes dins de la Unió Europea agafessin el mateix camí i volguessin sortir-ne. I en lloc d'això, els 27 que quedaven van ajuntar-se i aquí sí que van saber fer un front comú. I això per mi va ser molt rellevant. Ara què passa? Per primer cop tenim un conflicte internacional a la frontera i per primer cop s'han de prendre decisions molt sèries. Perquè fins ara sí que hi havien hagut conflictes i ens venien les conseqüències, com podien ser tota la migració de Síria. Va haver-hi molt rebombori, això va fer créixer la Unió Europea amb aquesta crisi, creant el Frontex, mirant, revisant el com poder assumir una onada de migració, però no era a la porta de casa que ho teníem. Ara, pràcticament, sí. I això també està fent que reaccionin, i per mi, fent un repàs de tot el passat d'aquesta Unió Europea, déu-n'hi-do la velocitat i l'agilitat de reacció que hi ha hagut dins del que cap. Entenem que si haguéssim estat una sola entitat, com per exemple són els Estats Units, no? Si haguéssim estat els Estats Units europeus, la reacció hauria estat segurament més ferma, més ràpida, més unidireccional. Aquí, clar, encara som un club d'estats i, per tant, hi ha 27 opinions, 27 maneres de pensar, de reaccionar. Malgrat tot, déu-n'hi-do les passes endavant que s'han fet en els últims temps, en aquests últims dies. Per tant, en lloc de dividir-nos, en realitat acabem ajuntant, acabem fent un front comú. Crec que això, mira, és com treure la part positiva de lo dolent, no vull dir que sigui positiu el que està succeint, però almenys estem fent passes molt més ràpides del que s'haurien fet i, per tant, estem com evolucionant més ràpidament en la història. Uh-huh. I després un matís, que hem dit que Europa no sap negociar, estic d'acord, menys en un detall. Sí que sap negociar a nivell comercial, perquè el que són les competències de negociació bilateral sí que té les competències i ja porta anys negociant comercialment, bilateralment amb altres països. I aquí sí que ho fa molt bé la Unió Europea. Aquí sí que hi ha expertesa i en sabem. Ara, negociacions polítiques, com que encara tenim 27 opinions i 27 interessos diferents, és on ens encallem, és on ens topem contra la realitat.
Uh-huh. A partir del que heu comentat, i tenim 25 serrells oberts i probablement no tindrem temps amb els 3/4 d'hora d'espai de tractar-los tots, però jo em vaig deixant alguns aquí sobre. Primera, el paper de Macron com de cosí de Putin, anar-lo trucant. Segona, el paper d'Estats Units trucant a la porta de Maduro. Tercera, el paper de la Xina. Diguem, mirant-s'ho de lluny i fins i tot no oposant-se a les sancions, sense evidentment tampoc embarcar-se en les mateixes. Quart, el paper de Turquia, patrocinant el diàleg entre les dues parts. I si voleu, cinquena, n'hi hauria més, però cinquena, el propi paper de Rússia, que es pensava, o almenys des de fora semblava que plantejava una invasió en 15 dies, ara han passat els 15 dies i ja s'ha vist que evidentment en 15 dies això no ho acabarà i probablement veiem com acaba. Com us sembla, doncs, això, aquest reposicionament global del tauler mundial, que evidentment doncs, també obliga en un sisè serrell, si voleu, que és que Polònia està liderant la Unió Europea, ara, havent d'acollir els refugiats, aquesta Polònia que fins fa un mes va ser sancionada fins i tot pel Tribunal Europeu, pel Tribunal Super, de Justícia de la Unió Europea. És a dir, de cop els polonesos han passat a ser bons? No ho sé, jo aquí he deixat una miqueta de carretada i si voleu, no sé per on voleu començar.
Bueno, jo sí faré telegràficament per donar també temps als companys que puguin també, bueno, i també si dic alguna cosa que us sembla que no és correcta o voleu afegir alguna cosa, endavant, Però jo, de tot això que has dit, hi ha quatre coses que m'agradaria dir. La primera és que quan parles del paper de la Xina, bueno, el paper de la Xina l'hem de veure en el context dels últims anys. El paper de la Xina és que ella vol liderar el món, si pot, o codilar-lo, vull dir, ja ha assumit aquest rol i, de fet, el resto de potències estem assumint i s'ha assumit que això és així, i és la gran guanyadora comercial. És a dir, mentre nosaltres els europeus, que sortim d'una pandèmia ja afeblits econòmicament, per això tots els Next Generation, especialment, com deia l'Albert, l'Europa del Sud, i ara, amb tota aquesta qüestió que tenim sobre la taula, que és un altre tema, que, com deia, en tindrem costos de moment econòmics, i esperem que només siguin econòmics, jo estic disposat a assumir-los perquè els altres són més greus, doncs és la gran guanyadora del que seria el lideratge comercial que fins ara, com deia molt bé l'Oriol, doncs la Unió Europea ha sabut negociar i de moment hem mantingut aquest lideratge comercial al món. Jo crec que l'estem perdent. Mirem Àfrica, mirem Amèrica Llatina, on en aquests moments doncs la Xina ha entrat molt forta, especialment a l'Àfrica, i on la Unió Europea ha anat perdent posicions. Això és una. Dos, als Estats Units, penso que aquesta vegada ha assumit un rol una mica més passiu, és a dir, bueno, escolta'm, jo ja estic que vaig vindre a la Segona Guerra Mundial a posar ordre, vaig vindre a la Guerra dels Balcans a posar ordre, haig d'anar a posar ordre en altres llocs, però també és veritat que als Estats Units en aquest moment també té una feblesa que té un competidor com és la Xina, que li està menjant el lideratge també mundial i té altres preocupacions. Clar que la Unió Europea és una preocupació el que està passant a Europa també, no només per el que està passant aquí, sinó per allò que en diem també l'efecte dominó, i que en aquest sentit ja tenim antecedents, primeres, segones guerres mundials i altres conflictes al món on l'efecte dominó, una vegada comencen a caure les primeres peces, van caient unes altres, no? I per tant esperem que això no passi. I després també tenim que tindre en compte que, clar, Polònia, el paper de Polònia, bueno, Polònia està acollint de moment, però bueno, hem de ser conscients. Jo he vingut, mira, dijous passat estava en una reunió al consulat ucranès amb el cònsol molt preocupat. Haig de dir que quan vaig entrar al consulat no semblava allò un consulat, és a dir, semblava tot menys un consulat, hi havia gent allà que donava la impressió que havia passat la nit allà al consulat, gent que carregava cotxes i camionetes fora del consulat per portar-les cap a Polònia i gent que deia que les portava i es quedaria allà i entraria a lluitar, gent aquí, nanos joves aquí que deien això, persones allà amb el telèfon a la mà tremolant dient fa dos dies que no sé el que... Això el dijous passat, ha passat ja una setmana, quasi, o han passat 4 o 5 dies, imagineu-vos, això se va agreujant. I, per tant, a Polònia ha fet aquest gest perquè, bueno, també té la frontera allà, eh? Però això vol dir que nosaltres ens hem de posar les piles. No poden tindre ja passar el milió de persones i Nacions Unides calcula un èxode més gran de després de la Segona Guerra Mundial que pot arribar fins als 5-6 milions. Per tant, de fet, ja comencen a arribar, ja han arribat refugiats ja a Catalunya i a Espanya i els propers dies arribaran moltíssims. Per tant, ens hem de preparar a nivell municipal, a nivell de Generalitat i a nivell d'Estat espanyol. No és casual la reunió que ha tingut von der Leyen amb el Sánchez, i el Sánchez com ha canviat ja el seu discurs, endurint-lo, i alguns ministres també, píndoles, i aquí acabo, com la ministra de la reforma laboral, que ha dit, bueno, sí, aquesta reforma laboral que va fa poc hem aprovat ha sigut amb un text on no havia guerra, com dient, bueno, ja veurem què, i la Nadia Calviño dient, els Next Generation que arribaran, esperem que arribin tots, i a sobre, vull dir, que tenia que ser un valor afegit, i l'únic que poder és que contrastaran aquest desgast que tindrem els propers temps amb la qüestió de la guerra. Vull dir, potser ens quedarem rebent molts diners, però ens quedarem a la part. Perquè, com deia molt bé l'Albert, i aquí acabo, quan estem en guerra perdem tots, i quan fem un boicot hem d'assumir que només és un boicot. Els russos ara no, d'allò, bueno, tampoc ens compraran nosaltres, ens hem d'espavilar a buscar mercats alternatius, i això vol dir que hi ha algunes empreses catalanes i espanyoles que ja estan patint aquestes circumstàncies, i per tant els hem d'ajudar, perquè evidentment quan prenem la decisió de fer un boicot, vull dir, també aquí a casa nostra també hi ha gent que pateix aquest boicot comercial, econòmicament i empresarialment, i llocs de feina, etc, que hi ha en joc també. Per tant, que siguem conscients en els moments, en la situació que ens trobem i en el moment que ens trobem. Jo crec que aquí és una mica el que deia fa poc un article de la Tina Monge, que deia estem despertant del somni europeu d'aquests anys de pau, solidaritat i democràcia i progrés i tot això, que són els nostres valors, i la realitat és molt més dura del que ens pensem. I ara ens trobem amb aquesta realitat on també hem constatat que la Unió Europea no ha negociat, bueno, negociat, no ha sabut fer una diplomàcia en previsió a això, i per tant ara ens trobem que ara descobrim el Putin, que a mi m'agradaria separar, Joan, una cosa és Rússia, una altra cosa és Putin, també estan passant coses dins de Rússia, també la gent que està, russos que estan fora de Rússia aquí ho veuen molt diferent, perquè hem tingut que marxar també perquè no estaven còmodes vivint amb els valors democràtics, entre cometes, si m'ho podeu dir així, que hi ha en aquests moments a Rússia, ja ho han vist els mitjans de comunicació que han tingut que marxar, etcètera. I passaran més coses que ja no és una pel·lícula, és una realitat. Eh? Nosaltres això ho veiem, ho hem de començar a veure com una realitat, i per tant ens hem de començar a posicionar.
Uh-huh. Albert.
Bueno, jo primer un petit comentari a l'Oriol, que tampoc no és que ho contradís, al contrari, sinó que jo estic d'acord amb ell, amb el sentit que la Unió Europea era d'aquelles comissions econòmiques europees, evidentment, comercialment ha pogut negociar, per mi és l'esperit essencial d'Europa. Jo no ho volia citar llavors, però ho cito ara. Diguem, la meva crítica gairebé no és tant a la Unió Europea, que és una confederació i, per tant, molt complicada, és a l'existència d'un ministre, que és l'alt comissionat per la seguretat i les relacions externes. No ho personalitzo amb el que hi ha ara, sinó personalitzo amb tots els que l'han precedit. És a dir, la meva crítica és aquí. És l'únic ministeri, podríem dir, que té la Unió Europea amb un pressupost tal i que ha fallat estrepitosament. Diguem, va, no centrem sobre la Unió Europea, centrem sobre una part de la Unió Europea. No? Si tens aquest ministeri, ja no és un comissariat, sinó que és un ministeri, home, doncs ha fallat. Ha fallat i ha fallat molt. Seguint la tònica del Joaquim, però ara ja em volia apartar per no repetir una mica el que ha dit ell. No? I també ho has preguntat tu, Joan. Per què Turquia? Home, Turquia té uns interessos importantíssims des del punt de vista geoestratègic i geopolític. És a dir, a Turquia li interessa que Rússia no se li enfadi. No oblideu que està a Síria a quatre passes, no oblideu que té doncs problemes al nord del seu país, que té problemes exteriors, que Rússia, segons com se li posi, també pot acabar portant emigració cap a Turquia. Recordeu que Turquia ja és una porta d'entrada d'immigració amb el tema afgà, amb el tema sirià. Per tant, Turquia té interessos. Em sona raro, eh? Vull dir, des d'un punt de vista periodístic, no, Turquia vol entrar a les negociacions. Evidentment que pot entrar a les negociacions. Hi ha d'entrar, és a dir, amb ella la perjudica d'alguna manera, no? O vol estabilitat en els seus terrenys, no? I negocia doncs, amb la part, o li interessa que la part, que és en aquest cas la russa, doncs se senti a negociar. Recordeu que estem parlant de negociació, no mediació. És a dir, tu obres, diguem, una taula perquè negociïn. O sigui, aquí la mediació jo crec que no hi ha de ser. Hi han de ser dues parts que han de negociar, que és la Federació Russa amb Ucraïna o Ucraïna amb la Federació Russa. Estats Units, la gran beneficiada és Estats Units. Estats Units està venent armes a Lituània, Letònia, Estònia, Polònia, Romania, Hongria... Estats Units, perdoneu-me, l'expressió vulgar li va de conya que hi hagi aquest conflicte, perquè a banda de les bravates que pot anar dient el president dels Estats Units, ells van fent l'enviament aquest. Fixeu-vos que és al marge de l'OTAN o amb la cobertura de l'OTAN. És a dir, bueno, anem a protegir aquelles repúbliques que estan properes. Això és venda d'armament. Vull dir, no és la venda de l'armament que fa Espanya, que a Espanya en definitiva li ven pistoles. O sigui, es tracta de venda de carros de combat, de venda d'avions, de venda de míssils, de venda de tot això. Per tant, la gran beneficiada de tot aquest conflicte és Estats Units. Segurament, deies tu, Joan, Rússia es pensava que aquest conflicte duraria més. Aquí vaig entrar en una de les informacions que es diu, home, i aquest gran exèrcit que tenia Rússia que es pensava que acabaria en dos dies, no van per aquí els trets. O sigui, la idea, per mi, no era una invasió d'Ucraïna, encara que pugui donar aquesta sensació. La idea era una pressió sobre aquí, sobre la capital, fixeu-vos, a banda de Mariupol, que està situada al costat de Crimea, per tant, allà hi ha una manera de contenció que no hi hagi una invasió cap a Crimea, que avui és república autònoma de la Federació Russa. És a dir, la intenció era pressionar la capital substancialment i una mica també, diguem, contraatacar des del punt de vista del sud i de l'est, no? Clar, ens hauríem de tenir un mapa, no?, per poder-ho veure, però la capital està al nord-oest, llavors pràcticament a la frontera russa, es tractava de fer una pressió imminent sobre la capital. Per què aquesta pressió? Per negociar. I ara que utilitzo la paraula negociar, que tu has parlat, Joan, del president Macron, president de la República Francesa i president de torn de la Unió Europea. Si a mi em conviden a una casa i em posen una taula de 20 metres davant, estic entenent perfectament que amb mi no estan parlant. Perdoneu, això és una qüestió més de comunicació política que no de ciència política, no? Llavors, bé, està fent com de cosir. L'expressió ha estat molt ben trobada per part teva, no? Efectivament, està fent com de cosir. Jo li truco. O sigui, cada trucada que li està fent el senyor Macron. I ara estic fent política de fricció perquè ningú sabem què és el que s'han dit. O sigui, no, ni comunicats, ni ningú sabem exactament el que s'ha dit, però jo estic per pensar que el que li està responent el senyor Putin, el senyor Macron, és dir, negociem o continua la guerra, no? A veure, si jo estés a la posició del senyor Putin, diria això, no? Vull dir, no hi ha res més. Jo he vingut a defensar, que és la part que s'oblida, a defensar les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, i per tant, sentem-nos a negociar a veure si se li reconeix aquest estatus o no se li reconeix aquest estatus. Clar, quin és el problema per mi real? Ucraïna es parteix. Hi ha dues Ucraïnes, la Ucraïna del nord i de l'oest i la Ucraïna del sud i de l'est, incloent-hi la República de Crimea, que ja es va declarar russa després d'un referèndum que es considera il·legal, però va ser un referèndum. Per això dic, hi ha molta gent a Catalunya que podia entendre això dels referèndums, no? Un referèndum amb un 90% de participació i un 90% a favor de declarar-se russos, doncs no ho sé, no? Vull dir, mireu-ho com vulgueu, no? Llavors, Polònia, parlaves. Polònia és la que lidera la Unió Europea. Polònia, recordeu, havia estat sancionada per algo que fa l'estat espanyol. Què fa? Que designa els membres del Consell General del Poder Judicial, que designa els membres del Tribunal Constitucional, que designa els membres del Tribunal Suprem. Per tant, hem estat una mica hipòcrites tots plegats. Espanya fa el mateix. I no voldria ser agosarat, però crec que França també. I jo crec que Alemanya també. El que passa que el govern polonès no els agradava gaire perquè deia coses que no els agradava escoltar, com el govern hongarès. Recordeu que el govern hongarès va fer corredors humanitaris, però no deixa fer corredors d'armes, perquè el govern hongarès, recordeu que era populista, recordeu la cita periodística, són populistes, perquè quan algú diu allò que no agrada sentir, se li diu populista amb aquesta unió nostra. I acabo amb el que ha acabat també el Joaquim, és a dir, o ajudem a que això s'acabi o patirem. i patirem molt. I entre altres coses, us diré, patirem el cinisme dels poders econòmics. I ara no que no sigui jo una cosa diguem, fora de la ciència política, però si us hi fixeu, el megawatt hora, que no té res a veure amb el gas ucraïnès, ha pujat ostensiblement. Això és d'un cinisme i una hipocresia impressionant. La benzina, que té a veure amb un petroli que està comprat fa 6 mesos, 8 mesos, un any, ha pujat ostensiblement. És d'una hipocresia impressionant. Amb aquesta guerra, diguem, la guerra directa, la guerra d'armament, la guerra de víctimes i la guerra econòmica, els únics que estan sortint guanyant són sempre les grans corporacions. Això a mi em preocupa ostensiblement. Serem pobres, però hi haurà gent que es farà molt rica gràcies a aquesta guerra.
Mira, agafo aquesta última frase que ha dit l'Albert. Això sembla que no n'haguem après perquè ha passat a cada guerra. A cada guerra tenim el mateix. Hi ha qui s'enriqueix més i, en canvi, a la resta ens empobrim molt. I enllacem amb una pandèmia que també ha passat això mateix. Imagina't. Per tant, portem una temporada que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do a nivell de societat el que estem patint en quant a poder econòmic. No ens n'estem adonant potser encara, però realment, ara que ens toquen molt directament la butxaca, realment ens estan fent molt mal a aquest nivell. Però vaja, això de parlar l'últim, queden moltes coses dites, intentarem fer una pinzelladeta de cada cosa. Però vaja, com que has obert molts temes de cop, que has disparat moltíssim, doncs mirarem de poder fer una pinzellada a cada cosa. Ràpid, la Xina, és que són molt intel·ligents, porten ja molts anys quedant-se tots els recursos naturals del planeta Terra. Poca broma. O sigui, estan quedant-se recursos naturals de l'Àfrica i ja ho tenen. Però és que ara mateix ja s'estan també apoderant de Sud-amèrica. I que hi hagi aquesta guerra entre Europa i Rússia, Europa s'empobreix, Rússia també tindrà conseqüències, són dues potències que també quedaran afeblides. Per tant, ella, la Xina, encara tindrà més espai per ocupar. És una jugada d'escacs superintel·ligent, sense dir que recolzen a Rússia, li donen crèdit i li compren gas, vale, ja m'ho has dit tot. Per tant, en canvi, es posen neutrals i s'abstenen en votacions a la ONU. Sí, ja, val. No, o sigui, són molt intel·ligents a aquest nivell. Ens estan, tant Putin com des de Xina, ens han pres molt la mida a les democràcies occidentals. Saben que bordem, però no mosseguem. I aquest és per qui plora la criatura, que en diuen, eh? I per qui pequem. És un punt feble important que tenim com a Unió Europea, però sobretot com a aquestes democràcies occidentals modernes que volem ser exemple. I sí, però hem de tenir la capacitat de defensar-les. I això ens crea molta urticària, perquè, clar, som pacifistes i volem arreglar-ho tot negociant. Però quan et trobes que algú diu, bueno, abans de negociar, primer t'escalfo, després ja negociarem si vols. Ostres, no estem preparats. I això ens ha d'haver obert els ulls. Mira, enllaço això amb un nom que ha tret en Quim i crec que tenim sort que existeixi, que és la senyora von der Leyen, que ja fa temps que ho vinc dient. M'agrada molt el tipus de lideratge que té. I acaba posant el puny sobre la taula i executant o fent executar decisions a la resta de la Unió Europea que potser no haurien estat tan ràpides, potser no haurien estat tan imponents, no? Allò, escolta'm, decidim això i ho fem, pam. Aquí la senyora von der Leyen està apretant fort. Els Next Generation van obligar una sèrie de països de la Unió Europea a acceptar unes condicions que s'havien negat poc temps abans. Aquí va ser molt executiva, va ser ràpida i va aconseguir fer passar, diguem, parlar-ho a tothom. Per tant, crec que el lideratge d'aquesta persona ens és molt, molt beneficiós i important, i serà important de cara a que el desenllaç sigui el millor possible per a tots nosaltres. I això enllaça amb el cosí d'en Putin, amb el senyor Macron, que d'aquestes trucades l'únic que han tret... Jo, vaja, el missatge que va donar-nos de dir, després de la trucada amb en Putin, va dir, això va per llarg, aquí veladament ens diu moltes coses. Ens diu que no s'hi ha entès, que l'altre té un propòsit i no pensa parar fins a aconseguir-lo. I que si veu que pot aconseguir alguna cosa més, ho demanarà també. Que serà llarg vol dir que patirem. Ostres, jo crec que va voler no ser molt alarmista, però si tu mires una miqueta, jo encendria alarmes. En Macron no se l'han pres en sèrio perquè al final la presidència de torn és molt circumstancial i és el problema d'Europa, que hi ha molts representants que no se'ls poden prendre seriosament. I aquí enllaço amb un altre tema que també tria l'Albert, que és l'alt representant. La gran feblesa d'aquesta figura, per molts recursos que tingui, és que la Unió Europea no té competències en representació exterior, no té competències d'afers exteriors. Les competències són exclusives de cada estat. Per tant, per molt que sigui l'alt representant i tingui molts recursos, no, el que diu ell no està, si, ho han de referendar 27 al darrere. Per tant, la seva opinió en el moment, una reunió amb ell no és executiva, no és definitòria, i si a sobre es dedica a fer de segons quin tipus de declaracions defensant el poder intimidatori d'Eurovisió, ostres, s'autoelimina de la partida fent aquestes coses, no? Imagina't tu quina quantitat de febleses que hem destapat en un moment. I això, l'únic positiu que hi veig és que tenim una persona que té molta vocació de lideratge, que és la senyora von der Leyen, on potser hi estic dipositant massa fe, potser, però que crec que és l'esperança que tenim. Per què? La Unió Europea, a part dels 27 que la formen, té socis exteriors o fins i tot gent que volen ser membres, no? Que són aquests els candidats. El candidat etern, que és candidata des d'abans d'Espanya, és Turquia. Per què és candidata i no ha entrat mai? Perquè no ha complert tots els requisits que se li demanen de qualitat democràtica, de respecte dels drets humans, de qualitat econòmica... Molt bé. Però és que jo arribem a la conclusió, després de 20 i molts anys, que és que potser no li convé. Sent candidata ja gaudeix d'uns quants drets. A més, pot gaudir d'uns quants fons directes de cara a que ella pugui invertir dintre del seu estat. I a més, li hem fet injeccions ingents de diners perquè ens tregui marrons de sobre, com pot ser la migració de Síria. Clar, l'Albert ens ha argumentat per què Turquia vol tenir contenta Rússia. Però per què vol estar a les negociacions? Perquè si només volgués tenir contenta Rússia faria com Bielorússia, no? Que diu, escolti, passi per aquí. No, però és que també vol tenir contenta Europa, que entreu molts calés. Som el tiet ric nosaltres, eh? Cada cop que té un problema truca a la porta, ens exigeix i li donem diners. Ostres, aquí Turquia té molt a perdre per les dues bandes. Per això s'ha volgut posicionar i tenir aquest joc. I Polònia... li ha tocat liderar perquè és que li cau tot el conflicte a sobre, pràcticament, quan li plouen tot de gent que fuig de les bombes. I això, doncs, clar, ha hagut d'actuar sí o sí. Sí o sí. I per sort, des del meu punt de vista, per sort ha actuat d'una manera més que correcta.
Doncs ens queden 5 minuts i ara a veure si podem tancar el cercle, perquè diguem que hem passat per tot arreu, però d'aquesta manera a veure si el podem tancar, albirant alguna solució. Primera, les sancions. Estem sancionant, perquè som molt, no, molt ferms, oi? I estem sancionant a Rússia i que, bé, aquesta setmana deixaran de poder fins i tot pagar en plàstic. Que això no sé si aquí ens faríem, però allà està passant. Per altra banda, les sancions del petroli, la capacitat que tindrà operativa fins i tot el mateix exèrcit rus per assolir fins i tot el setge de Kíev, que abans apuntava l'Albert, que doncs, o això o agafar Odessa, que seria l'altre objectiu estratègic que tindrien els russos. Fins a quin punt Rússia serà capaç de continuar amenaçant complint amb els seus objectius? I per tant, doncs en aquesta guerra en la qual, doncs clar, els europeus i els americans estem proporcionant tot d'armament als ucraïnesos perquè es defensin, i ho estan fent, i fins i tot hi ha la història aquesta dels avions americans que sembla que arriben, que no arriben, que deixen d'arribar, com veieu que acabarà anant tot? Rússia pot caure amb aquestes sancions? Rússia encara es posarà més ferma i ja no entrem en el poder nuclear? No ho sé. Ho tiro allò i a veure si podem tancar el cercle amb aquests 4 minutets que ens falten.
A veure, qui queda... Ho havíem dit al principi tots tres, qui queda campesificada per les sancions. I és Europa. El blat rus no arribarà a Espanya. Fixeu-vos, Espanya productora de blat, resulta que importàvem gairebé tot el blat de Rússia. El panís que nosaltres ja no produïm, l'importàvem d'Ucraïna. Això serveix per alimentar el bestiar. Complex el que vulgueu, no? Tu deies, no podran pagar en plàstic que els russos. Bé, no podran pagar en plàstic el que sigui operacions internacionals, però Visa retira, però no retira de Rússia. O sigui, pagar en plàstic dintre Rússia sí, pagar en plàstic el que sigui operacions externes no. Per tant, relativament. Quin problema hi ha? Home, la devaluació de la moneda. Jo crec que ha sigut una devaluació, no sóc economista, per tant, segurament puc tenir algun fallo en la meva interpretació, però ha sigut una devaluació forçada. O sigui, aquesta devaluació del rus és una devaluació forçada perquè ho poden fer els bancs centrals. Allò que nosaltres ja fa dècades que no podem fer, de devaluar la nostra moneda, diguem, per adequar-la a la situació actual, els russos ho estan fent. Li afecta la seva economia si la devaluació és del 45% sobre el valor del rus respecte de monedes, perquè les devaluacions respecte de les altres monedes, sobre l'euro, sobre el dòlar, no? Doncs bé, té raó, Rússia segurament es veurà afectada. Però té altres fonts d'exportació, per tant, no li afectarà gaire. Pot ser massa llarga aquesta guerra. Recordeu que Rússia estava a l'Afganistan, eh? La guerra de l'Afganistan va durar dècades, vull dir, per tant, poden fer durar-ho el temps que vulgui. Recordeu que també hi havia sancions en aquell moment. I recordo el que ha dit l'Oriol i el que ha dit el Joaquim. La gran guanyadora de tot plegat és la Xina. La Xina, que és aliada, no oblidem que és aliada, és un bric, és aliada de Rússia, i ha dit molt bé l'Oriol, va ser testimonial, lo de la resolució de l'Assemblea de les Nacions Unides, que no serveixen per res, perdoneu-me, no sóc anti-ONU, però les resolucions vàlides són les del Consell de Seguretat, el que deia l'Assemblea, doncs, no res. Allà s'absté, bueno, perquè no s'enfada ningú, i s'absté Rússia, s'absté la Xina. És la gran beneficiada de tot plegat. Ajudarà a Rússia? Evidentment que ajudarà a Rússia, l'ajudarà tant com vingui. Com l'ajudarà la Índia? Que ningú sentim parlar de la Índia, però la Índia... Hi havia un coronel de l'exèrcit espanyol, em sembla que està a la reserva, que estava dient, si voleu saber informació d'aquesta guerra, aneu a les informacions índies o hindús. Efectivament. O sigui, la Índia també s'ho està mirant, eh? Ningú se'n parla de la Índia, perquè hi ha altres problemes, però també és la gran beneficiada perquè també l'acabarà ajudant. L'acabarà ajudant i molt. I la posició dintre de Llatinoamèrica i dintre d'Àfrica s'anirà incrementant. Mentre nosaltres estem focalitzats, perquè no pot ser d'altra manera, en un conflicte que tenim a les portes de la Unió Europea, no d'Europa, eh? Perquè, diguem, Ucraïna i fins i tot Rússia són europees, diguem, d'alguna manera, una part de Rússia, no? Però mentre nosaltres ens estem preocupant per això, doncs aquest nostre vertent comercial, que ho tenim ben trabat, i ho ha dit molt bé, ho ha explicat molt bé l'Oriol, ho ha explicat molt bé el Joaquim, doncs ens està deixant una situació d'una debilitat, diríem, instrumental, eh? Una debilitat instrumental impressionant. I ara ve l'Albert filòsof, diguem d'alguna manera. Tot és per a bé. Tot serveix per veure aquestes debilitats europees que molta gent havien dit, ser europeistes, havien dit que existien. La debilitat d'Occident, el canvi de paradigma que s'està produint amb la recuperació russa, aquella Rússia que va caure de la Unió Soviètica i va, diguem, desaparèixer del mapa internacional, torna a estar-hi, aquella Xina que va tindre una història molt, molt, molt convulsa, la continua tenint, diguem, perquè continua sent una autocràcia, continua sent-ho, però comencen a créixer i, per tant, la geoestratègia, la geopolítica estan canviant. I la nostra visió del món, aquesta visió del món que era del segle XIX, segle XX, s'ha acabat. O sigui, hi ha una visió del segle XXI que comencem a no entendre, comencem, diguem, com que era eurocèntrica i ja no estem al centre de l'atenció i a sobre no ho sabem arreglar gaire, doncs està canviant tota aquesta visió. Ho deixo aquí.
Jo, per acabar, si encara tinc un minutet, només dir tres coses. No? La primera seria tornar una mica al començament, és a dir, hem de ser conscients a la Unió Europea i de quin cost estem disposats a assumir per preservar la Unió Europea, que fins ara hem tingut aquest projecte de pau, progrés i democràcia. És a dir, fins on estem disposats? Per primera vegada ens toca pensar que això tindrà uns costos i, per tant, hem de ser realistes. Per mi és important la manera d'enfocar des de la senyora de la presidència de la Comissió Europea, la senyora Ursula von der Leyen, perquè parla clar, no ens està tractant com nens de parvulari, que és una mica el que passa moltes vegades a nivell europeu i després a nivell espanyol i anem tirant. És a dir, no ens expliquen les coses de veritat i ens diuen que tot té una solució i no saben quina. No? Per tant, jo crec que en aquests moments s'ha de parlar clar, és a dir, això és la primera cosa. La segona cosa, que la deixo aquí caure, és dir, el tema nuclear l'has tocat de passada, Joan, jo només diria que el que fa uns dies és impossible que passés. Jo ara diria que és improbable que passi, però no impossible. Jo ara mateix soc una mica més pessimista que fa uns dies. És improbable que passi, però no impossible. I aquí acabo amb l'última cosa, que és, no ho hem comentat, però penso que m'agradaria acabar el programa, i espero que parlar també en nom de l'Oriol i l'Albert, és solidaritat màxima amb la ciutadania i el poble ucraniès, que no tenen la culpa de la mala democràcia europea prèvia i, evidentment, de la invasió i la guerra provocada per Rússia. És a dir, no podem permetre que mares, nens, nenes, gent gran paguin el malament que s'ha fet per al resultat que tenim en aquests moments i, per tant, sapiguem això, que haurem també de ser responsables i compromesos amb tots aquests valors que anem dient i que ara tocarà exercir-los col·lectivament e individualment cadascú de nosaltres.
Oriol, et torna a tocar ser l'últim, va.
No, serem breus, escolta'm. Tot el que s'ha dit, hem coincidit en moltes coses i això vol dir que l'enfoc és bastant clar. I amb l'Albert Filòsof també hi coincideixo al 100%. Crec que això que estem visquent és com una etapa final de... Bueno, final, el principi del final de tot una societat que ha anat evolucionant fins a arribar a un punt en què calia un canvi, calia una sacsejada i com que no s'estava produint, ens fotem de morros contra la realitat. I haurem d'evolucionar i fer aquest pas endavant. Crec que el més important és que ens haurem de quedar és que hi ha un oxímoron que es complirà sempre a partir d'ara, que és que s'haurà de lluitar per la pau. Com que la Unió Europea havia aconseguit tenir tants anys de pau, la donàvem com per un dret adquirit i és un fet per nosaltres viure en pau. Segurament s'està morint la primera generació que no ha viscut una guerra aquí a casa nostra. Sempre s'havien viscut guerres. Doncs compte, perquè ara, perquè això pugui seguir passant, és probable que haguem d'estar preparats per defensar-ho. La pau ja no és una cosa donada, no és un fet cert, sinó que s'haurà de defensar sempre. I això se'ns havia oblidat. I és molt important tenir-ho present.
Doncs amb aquesta reflexió s'haurà de lluitar per la pau que ens deixa l'Oriol. Si us sembla, ho podem deixar aquí. Entenc que hem pogut... Jo crec que hem tancat el cercle una miqueta, tenint en compte que la història no s'acaba i que probablement doncs, en els propers mesos, en els propers espais de l'hora d'Europa, avui molt focalitzats en aquesta crisi ucraïnesa, en continuarem parlant. Albert Balada, Oriol Lázaro, moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
I com sempre, Joaquim, ens emplacem pel mes que ve.